Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Obrim una nova setmana, la setmana en la que comença l'Eurocopa, amb inconvenient important per a la selecció espanyola, amb el positiu de Busquets, que altera de forma important els plans de preparació del combinat de Luis Enrique. D'entrada, Busquets ha quedat aïllat a Barcelona i s'anirà fent proves a veure si dona negatiu abans de 48 hores del debut d'Espanya contra Suècia, o haurà de ser substituït. S'han de modificar també els entrenaments. A més, el partit de demà contra Lituània l'haurà de jugar a la Sots 21. I a tot això, finalment, el Ministeri de Sanitat autoritza que els jugadors de la selecció es vacunin amb monodosi de Janssen. Aquest és, per tant, el panorama a una setmana del debut de la selecció espanyola a l'Eurocopa contra Suècia dilluns que ve. En clau Barça, aquesta setmana hauria de ser la setmana de la confirmació de Memphis Depay com a nou jugador blaugrana. El futbolista holandès ahir va tornar a marcar amb la seva selecció en el Països Baixos 3, Geòrgia 0. Depay a punt de fitxar i el que sembla que s'allunya definitivament és Wijnaldum, que finalment sembla que es decantarà per la millor oferta econòmica del PSG, amb la que el Barça ni vol ni pot competir. Ja tenim definida la final per pujar a primera divisió, final que disputaran el Rayo Vallecano i el Girona. El partit d'anada diumenge que ve a Vallecas, el de tornada el diumenge següent a Montilivi. El Girona va empatar dissabte a 0 al camp de l'Almeria i el Rayo ahir va tornar a guanyar-li el Leganés per 1-2. El Girona, per tant, que arriba pletòric a la final i està a un pas del retorn a primera divisió. A l'Espanyol, la notícia, la mala notícia, és que es consuma el descens de l'equip femení a segona divisió per primera vegada a la seva història. La temporada passada la pandèmia ja va salvar l'Espanyol i, tot i que aquesta temporada semblava a l'inici que la cosa podria anar millor, finalment no, i l'equip per la categoria. En bàsquet, avui el Barça disputa el primer partit de la semifinal de la Lliga ACB a partir d'un quart de 10 al Palau davant del Tenerife. El Barça, que arriba físicament molt al límit davant d'un rival molt perillós i que arriba descansat. En l'altra semifinal, el primer partit se'l va emportar el Real Madrid superant per 81-70 al València. Tenis, Roland Garros. Nadal juga a les 4 de la tarda al partit de vuitens de final davant de l'italià Sinner. Paula Badosa està en quarts de final i s'enfrontarà demà a l'eslovena Sidancek. Atenció, que està jugant el seu partit Novak Djokovic davant l'italià Musetti. Està perdent Djokovic. Ha perdut el primer set per 7-6 i està perdent també el segon per 3-2. En futbol sala sobreviu el Barça, que ahir es va imposar per penals a la pista de l'Inter i porta al Palau el tercer i definitiu partit de quarts de final del play-off pel títol de Lliga. La cita el proper dimecres. El Barça d'handbol ha guanyat la Lliga Sobal, la Copa Sobal, perdó, superant a la final el Cantàbria per 33-23 i ara s'enfoca ja en la final a 4 de la Champions que té aquest cap de setmana. I en motor, el Gran Premi de Catalunya de motociclisme, victòria en MotoGP pel portuguès Oliveira i nova caiguda de Marc Márquez, la tercera consecutiva, i en Fórmula 1 a Bakú, victòria per Checo Pérez en un final de cursa inesperat amb Fernando Alonso 6è i Carlos Sainz 8è finalment. Avui comentarem la jugada al nostre debat d'Esports Cope amb el Minguella i el Poli Rincón i les preguntes del dia que us formulem, com sempre, via Twitter. Avui us preguntem si tenen dret a vacunar-se els futbolistes que van a l'Eurocopa. Creieu que sí, la majoria, el 59%, que no, el 41%. I en clau espanyol la pregunta és si l'Espanyol hauria d'apostar més decididament pel futbol femení. Penseu que sí, també la majoria, 58%, que no, el 42%. El Marc Pairès està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Quique Iglesias a la producció. Us parla Joan Batllori, passant 10 minuts clavats de les 3 de la tarda. Estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. ¿Te ha llegado el seguro y no llegas? Pues tranquilo, en Verti quieren ayudarte. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en verti.es, tu aseguradora digital.
Empieza a compartir alegría, felicidad, optimismo y las cosas buenas de la vida. Vinos de Cepa 21, la expresión más fresca, innovadora y moderna de la Ribera del Duero. De Bodegas Cepa 21, vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa, Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Asports.
COPE Cataluña y Andorra.
Vinga, comencem l'Esports Copé d'avui dilluns. De seguida estarem a la concentració de la selecció espanyola a Madrid amb l'Helena Condis per parlar del positiu de Busquets. De seguida també sentirem declaracions de Pep Guardiola, que ha parlat a Mallorca, però comencem amb les novetats del Barça, amb les novetats de Mercato, amb el Manuel Oliveros. Hola, Oli, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Joan.
Que aquesta setmana, en principi, a Can Barça hauria de ser la setmana de Depay, no?
Sí, sí, no està tancat encara, però ens diuen des del club aquests dies que previsiblement, en efecte, es podria fer oficial aquesta setmana la contractació del davanter holandès i, per tant, s'està també a l'espera, em diuen que no està gens clar, una mica de la revisió mèdica i de la presentació. Per què? Perquè l'Eurocopa està molt a prop i, per exemple, la selecció d'Holanda doncs jugarà el primer partit d'aquesta Eurocopa el pròxim diumenge a partir de les 9 de la nit contra Ucraïna. És a dir, es pot tancar, no està clar la seva presentació en funció també de les obligacions de la selecció de Fran de Boer.
Saludo també al José Luis Gil. Hola, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Un Depay que està en un gran estat de forma i està fent últimament molts gols amb la seva selecció.
Està autènticament en vena el davanter que vol el Futbol Club Barcelona. Una selecció, la seva, la Orange, que s'enfrontava davant de Geòrgia, 3-0, victòria del combinat de Fran de Boer, amb un altre gol i 90 minuts de Memphis Depay. Vam veure al penúltim partit els seus bons registres en el llançament de falta i ara doncs ens ha deixat la bona marca de llançador de penals. Un Memphis Depay que transformava des dels 11 metres un dels gols del combinat Orange i que d'aquesta manera contribuïa a aquest 3-0 preparatori dels taronges de cara a l'Eurocopa. Destaca que en aquest partit Memphis Depay va jugar els 90 minuts mentre que Wijnaldum només en va cobrir 66, deixant el seu lloc al terreny de joc a Klaassen.
Si Depay, Oli, està molt a prop del Barça, Wijnaldum sembla que s'allunya definitivament, no?
Sí, aquests dies deien que sí, que ens agrada, que el volen a Wijnaldum, però no a qualsevol preu. És a dir, no volen fer una subhasta. Si ell vol guanyar els diners que li dona el Barça, doncs endavant, seria jugador del Barça, i si vol guanyar més diners, que sembla que és el que l'ofereix el Paris Saint-Germain, doncs el Barça no està disposat a pujar aquesta fitxa, de manera que s'allunya una mica, no per culpa del Barça, sinó per culpa de que el jugador Wijnaldum vol guanyar més diners i aquí no li donen.
Clar, el Barça ni vol, Oli, ni pot competir amb l'oferta del PSG.
Ni vol ni pot, exactament. Està en una situació econòmica que, clar, ells volen fitxar jugadors de moment que estan gratis al mercat perquè queden lliures, com el tema de Wijnaldum, el jugador de Liverpool, però el que no volen és pagar més fitxa del que estaven ja parlant amb els seus agents des de fa molts de mesos, de manera que si arriba el Paris Saint-Germain, com sembla que ha arribat, i li ofereix més, em diuen que no poden entrar ni volen en una subhasta, encara que em diuen que sí que interessa si ell, doncs, d'alguna manera tirés enrere aquesta situació amb el Paris Saint-Germain, l'obririen les portes aquí al Camp Nou.
Molt bé, doncs aquesta és la situació al Barça. De temes d'actualitat Barça ha parlat aquest matí Pep Guardiola. Silvia Ortiz, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Ho ha fet durant la disputa d'un torneig benèfic de golf a Mallorca i sentirem aquestes declaracions que ens han cedit molt amablement els companys d'IB3.
Sí, senyor, des de Son Servera, a prop de Manacor, en aquesta tercera edició del Legends Trophy, que és apadrinat per Guardiola, el tècnic del Manchester City opinava sobre la continuïtat de Koeman a la banqueta del Barça. És més, ha donat detalls. Ha dit que ha parlat amb l'holandès, que l'holandès ha entès la situació i que mereix una temporada més.
Jo sóc molt amic del Ronald i estic molt content que el president, i ho sé perquè vaig parlar amb ell, que està convençut de la decisió, i ha sigut un any per tots els equips molt difícil, per la pandèmia sense gent, i crec que el Ronald es mereix tenir un any amb gent a l'estadi, i segur que sempre els segons anys sempre són millors que els primers, perquè ja es coneixen, ja ell té molt més agafat a l'equip.
També ha destacat del Barça de Ronald Koeman, que ha estat l'equip que ha fet millor futbol en alguns moments de la Lliga Espanyola aquesta temporada. Era morbós veure avui a la Porta i a Guardiola junts, perquè la Porta no va amagar que somiava amb Guardiola a la banqueta del Barça aquesta pròxima temporada. Quan li han preguntat a Guardiola per aquest fet i per si havia oferta de la Porta, el Pep ha esquivat com ha pogut.
La Porta se planteó, hubo llamada, se planteó una vuelta o algo.
Jo tinc 2 anys de contracte i estic encantat a Manchester i així seguirem sent.
Per tant, s'ha escapat el Pep de contestar si hi havia oferta o no de Guardiola. Sí que ha volgut parlar de 2 exjugadors seus, el Kun Agüero i Eric García, ha dit que són un encert total de fitxatges pel Barça i especialment ha destacat el del central.
L'Eric serà... Ja li vaig dir molt Ronald, ha fet un fitxatge espectacular, primer perquè és una joia de noi i molt intel·ligent, amb unes ganes d'aprendre, ho absorbeix tot, i amb el temps ja veureu, serà un dels capitans del Barça en la pròxima dècada. És un gran fitxatge.
Un dels capitans del Barça, en la pròxima dècada ho veurem. Ha parlat el Pep Guardiola abans d'inaugurar aquest torneig amb pluja d'estrelles. Hi havia Ruth Gullit, Miquel Àngel Nadal, Ronald de Burr, Paco Gémez i també el jugador del Barça, Riqui Puig, a qui hem vist parlar amb Joan Laporta.
Sílvia, gràcies.
Adéu.
Un dels capitans del Barça actuals ha donat positiu amb la selecció espanyola. Anem a Madrid. Saludo a l'Helena Condis des de Madrid, seguint l'actualitat de la selecció. Helena, què tal? Molt bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda. Sempre passen coses, des que sí. Em toca cobrir competicions amb la selecció.
Sí, sí, sí. Home, és un bon embolic, perquè aquest positiu de Busquets trastoca molt els plans del futbolista, evidentment, però també els plans de tota la selecció espanyola,
Totalment. Ahir era el primer dia lliure de la selecció, des que van quedar concentrats a les Roces el dilluns de fa just una setmana. No podien veure les famílies per mantenir la bombolla dins els protocols que permet la UEFA, però sí que van sortir tots junts a dinar a Torrelodones, en un restaurant trasgo. Ens diuen que complint, evidentment, les normes que t'obliga a seguir la UEFA per aquest protocol Covid, però hi eren tots, també Busquets. A les 10 de la nit saltava la notícia, Busquets donava positiu en coronavirus, els tests que s'havien sotmès al matí, els PCR, tots els altres eren negatius, però Busquets, tot i tenir una càrrega baixa, donava positiu, abandonava la concentració en un vehicle medicalitzat, asimptomàtic. Ell diu que es troba bé, que vol tornar quan estigui recuperat, però la realitat és que haurà d'estar almenys 10 dies aïllat a casa seva fins al 16 de juny. Aquests 10 dies aïllat, a més, s'ha de sumar que ha donat negatiu en un test PCR i després entrarà en solitari. Per tant, Busquets es perd segur el debut, que és el dia 14, dilluns 14, contra Suècia a la Cartuja. Podria estar disponible el dia 19, sempre i quan doni positiu al test PCR, però també s'ha de tenir en compte que no haurà pogut entrenar.
Luis Enrique, Helena, s'ha de plantejar si el substitueix o no, perquè només pot substituir-lo fins a 48 hores abans del debut el dilluns contra Suècia, no?
Sí, sí, té temps fins al dia 12, és a dir, fins aquest dissabte a les 9 de la nit, per decidir si substitueix a Busquets, és a dir, 48 hores d'aquest debut, el dia 14 contra Suècia. Recordem que no pot ampliar la llista de 24, podia convocar fins a 26 homes, però Luis Enrique no ho va voler fer, només pot substituir peça per peça, és a dir, si finalment creu que Busquets no pot tornar, sí que podria convocar a un altre home. Aquí entrarien en joc jugadors de la sub-21, que, per cert, han estat convocats d'urgència i de matinada la federació ens comunicava la llista de la sub-21, que són els que disputaran demà l'amistós contra Lituània, perquè l'absoluta han d'estar aïllats completament, per tant no poden jugar aquest partit de demà a Butarque, i han cridat a 20 futbolistes que ja estan de vacances. De fet, ahir els va costar molt localitzar-los, perquè molts estaven fora des del divendres que van tornar a l'europeu, i entre ells hi ha dos blaugranes, Mingueza i Iñaki Peña. Mingueza, que fins i tot podia tenir números de ser convocat per Luis Enrique com a lateral dret, igual que Alejandro Pozo i Oscar Gil, i en aquest cas Marcos Llorente avançaria la seva posició, ha estat convocat com a defensa, però podria avançar la seva posició com a migcampista i podria entrar un jugador de la sub-21, perquè Luis Enrique ja ho va dir el dia que va anunciar la convocatòria, són futbolistes que arriben rodats i en minuts, perquè fa 4 dies estaven disputant l'europeu.
Clar, per una banda tenim aquesta incidència, que el partit de demà, que havia de jugar l'absoluta contra Lituània, l'haurà de jugar la selecció sots 21, i l'altra incidència, Helena, és que els entrenaments canvien absolutament i que de moment han de ser individuals, no?
Totalment, tots, o sigui, estaran aïllats almenys 4 o 5 dies, veurem si divendres canvien les coses. Avui s'han hagut de sotmetre a un test PCR, estem pendents dels resultats i evidentment passaran tests d'antígens diaris i PCR cada 2 dies. Entrenaments individuals des d'avui, personalitzats, totalment separats els jugadors, cada un a la seva habitació, no poden ni dinar junts, perquè, clar, es considera contacte estret amb Busquets tots els que hagin compartit més de 15 minuts sense mascareta. Per tant, els que han dinat amb ell, els que han jugat amb ell, tots són considerats contacte estrets i han de passar testos. Aquesta setmana, avui és molt important, estan preocupats a la federació pels resultats d'avui, perquè han estat en una bombolla 50 persones, però també els sorprenia que Busquets donés negatiu al test de dissabte i que ahir donés positiu. Ningú s'ho explicava. En qualsevol cas, són hores de preocupació a la federació i també una mica d'indignació, no? Perquè havien sol·licitat que els jugadors fossin vacunats, igual que els olímpics, abans d'anar als Jocs de Japó, de Tòquio, no se'ls va donar permís i el nostre company Juan Antonio Alcalá ha avançat a la cadena COPE fa una estona que ara el Ministeri de Sanitat sí que està treballant amb urgència per aprovar la vacunació de tots els integrants de la selecció espanyola el més aviat possible. Però, clar, és que en 7 dies hi ha el primer partit, el debut contra Suècia el dia 14, i a més estar vacunat tampoc fa que siguis immune al coronavirus. Així sí. Que
amb Janssen, no? Els vacunaran?
Amb Janssen, sí, sí,
monodosi.
Que és una monodosis, és una punxadeta i ja està, i estan treballant doncs perquè puguin ser vacunats tant els jugadors com la resta d'integrants d'aquesta bombolla de la selecció el més aviat possible. No només són els jugadors, és l'estaf tècnic, són els treballadors que estan amb ells. En total són una 50 de persones les que formen part d'aquesta concentració a la ciutat del futbol de les Rozas.
Sí, sí, doncs és el que hi ha. Condis, no és culpa de ningú, perquè toca viure i batallar amb tot aquest tipus de situacions, però, en fi, hi ha Espanya. Acudir a aquesta Eurocopa segurament no entre les màximes favorites, aconseguir el torneig, i tot això és evident que no ajuda, que no ajuda.
No ajuda, perquè a més és que Luis Enrique se li va preguntar per la vacunació el divendres, va fer un silenci, hi havia molts dubtes, preocupació per la falta de gol, dubtes a la porteria, i ara de cop aquesta notícia, no, de la baixa de Busquets, almenys pel primer partit, quan tots els assenyalaven com l'home que havia de tirar del carro, com l'home que havia de liderar la selecció, doncs evidentment deixa preocupació, i també el fet de no poder preparar amb garanties l'estrena de la selecció, l'haver d'estar obligats a entrenar tots per separat, en solitari, no hi haurà xerrades tècniques tampoc de grup, haurà de ser tot telemàtic, també això, vulguis que no, també t'afecta mentalment el fet d'estar aïllat, separat dels teus companys, amb preocupació. Bé, no serà fàcil. Avui, per exemple, aquesta tarda sí que ens han convocat els periodistes a la Ciutat del Futbol de les Rozas, perquè demà l'amistós el dirigirà Luis de la Fuente, el seleccionador sots 21, i avui farà una roda de premsa presencial a partir de 7:45, i després podrem veure una part de l'entrenament, 20 minuts dels homes de Luis de la Fuente allà a la Ciutat del Futbol de les Rozas, que són els que demà disputaran aquest amistós de preparació contra Lituània. Segurament alguns d'aquests jugadors es poden també quedar a la Ciutat del Futbol concentrats per ajudar a preparar l'Eurocopa a Luis Enrique.
Perfecte, doncs estem molt pendents de tot el que ens expliqueu les properes hores des de la concentració de la selecció espanyola a Madrid. Condis, gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Pausa i seguim.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. Y se están poniendo una alarma. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Juan de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, te recomendamos repararlo inmediatamente. Si no, puede agrietarse y tendrás que cambiarlo. Pide cita en carglass.es y repáralo en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tres i 26 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Abordem ara alguns temes de caire institucional a Can Barça amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Com, per exemple, que hi ha hagut ball amb la data de l'assemblea, que finalment queda fixada definitivament pel dia 20 de juny. És diumenge, el lloc no varia, l'estadi del Camp Nou, i amb alguna modificació també a l'ordre del dia, no?
Sí, el dijous el club informava que l'assemblea de compromissaris seria el diumenge 4 de juliol, però finalment serà d'aquí dos diumenges, el 20 de juny, com deies. És l'assemblea més important dels últims temps. Recordeu que la de la temporada 19-20 no es va poder celebrar per la pandèmia. Hi hauran 11 punts que es votaran a la gespa del Camp Nou. El principal, i pel qual s'avança, és per la Superliga Europea. Com sabeu, si els socis compromissaris voten en contra, el club sortirà al moment d'aquesta competició, de la que és fundador. Si fos així, seria abans del 30 de juny, i la UEFA podria imposar sancions més lleus, a més de que la Superliga automàticament desapareixeria, com va informar ahir Juanma Castanyó. També en aquesta assemblea s'hauran d'aprovar o no els comptes que va deixar Bartomeu per la temporada 19-20 i el pressupost modificat de la nova junta per la temporada 20-21. I s'espera també que es donin tots els detalls de l'auditoria, que ratifiquin els nomenaments dels membres de la junta i de la comissió econòmica i que s'aprovi o no la refinanciació del club amb aquest ja famós préstec de 500 milions d'euros.
Avui, Víctor, per cert, ha començat a treballar al club la germana de Joan Laporta, Maite Laporta, després que s'hagi modificat el codi ètic del club en els últims dies per poder contractar familiars directes.
Sí, s'encarregava abans de la comunicació del seu germà, de Joan Laporta, i ara, des d'avui, com deies, és la nova responsable d'inclusió i diversitat del Barça. És un nou càrrec que vetllarà per aquestes normes en els aspectes culturals del club i reportarà directament al nou auditor intern, Xavier Mas. Per entrar al club, la Junta va modificar el codi ètic, com van informar el passat dia 31 de maig internament. Abans, segons aquest codi aprovat per Sandro Rossell, només es podia contractar familiars de més enllà d'un quart grau d'afinitat, amb el que Maite no podia entrar al club, però després de la modificació de la setmana passada només es prohibeix contractar fills o pares, en cap cas a germans. Per tant, Maite Laporta ha entrat al club avui de manera correcta, segons el nou codi ètic del Barça.
Han anat a declarar aquest matí, en el marc del cas de les xarxes socials, Òscar Grau i Gómez Ponti.
A 3:15 del matí han declarat l'antic director executiu del club, Òscar Grau, i l'excap dels serveis jurídics, Román Gómez Ponti. No s'han acollit al seu dret a no declarar, han contestat a les preguntes de la jutgessa Alejandra Gil durant més d'una hora. També era el fiscal i l'advocat que defensa els interessos del Barça, Carles Monguilot, a més dels advocats de la defensa i la plataforma El Cor Blaugrana, que entra com a acusació després de pagar 100.000 euros de fiança. Grau, al sortir, ha dit que ha declarat amb ganes. Tant ell com Gómez Ponti han mantingut la mateixa versió que la jutgessa Alejandra Gil exposava a les seves investigacions. S'ha de dir gràcies també a l'ajut de l'antiga auditora interna del club, Noelia Romero. Ponti i Grau han assegurat i han assenyalat a Josep Maria Bartomeu com a ideòleg de la trama, amb l'objectiu de controlar què deien d'ell l'oposició, però també periodistes i jugadors del club. També han explicat que el braç executor de tota aquesta trama és Jaume Masferrer, que era la mà dreta del president Bartomeu i qui s'encarregava de trobar empreses com I3 Ventures per fer aquests serveis. Els dos s'han restat importància, encara que, per exemple, Grau firmava tots els contractes com a director executiu, perquè han assegurat que el problema estava primer en el control intern, o sigui, en el treball de Noelia Romero, i que eren ordres directes de presidència, que havien de complir sense poder negar-se. De les properes declaracions, el dimarts 15 de juny passarà davant la jutgessa Noelia Romero, el cap d'I3 Ventures Carlos Ibáñez ho farà el 20 de juliol, i per Bartomeu i Masferrer encara no hi ha data, però això sí, han de declarar el 30 de juny per una querella imposada per Jaume Roures per injúries i calúnies, com es demostrava en aquesta investigació de l'escàndol de les xarxes socials.
I seguint amb maniobres obscures, han transcendit a les últimes hores, és notícia de Catalunya Ràdio, els detalls de la relació entre el Barça i el que ha estat el seu home a Brasil en les últimes temporades, André Curí.
Sí, és una exclusiva del Club de la Mitjanit. Els companys de Catalunya Ràdio mostraven tres paràgrafs del contracte d'André Curí per serveis de scouting i seguiment de jugadors. El brasiler cobrava 685.000 euros anuals bruts per aquesta tasca, repartits en 12 mensualitats, però a més podia incrementar els seus honoraris gràcies a algun plus depenent de fitxatges. Aquest contracte, per cert, acabava aquest 30 de juny i es va signar el 2018. És un document d'11 pàgines on consten les firmes de Bartomeu, de Grau i de Jordi Mestre. A Curí se li assegurava un viatge mensual a Barcelona pagat pel club, amb una habitació a un hotel de luxe inclòs a prop del Camp Nou. A més, es veuen les diferències amb altres scouters perquè la resta, com a molt, cobrava 70.000 euros en anuals, que és el 10% del que s'emportava Curí. Per cert, el brasiler encara, teòricament, estava acomiadat des de fa un any, però encara està intentant cobrar els 685.000 euros de la temporada 2021 d'aquesta, perquè assegura que no l'han informat per escrit del seu acomiadament.
Déu-n'hi-do. Víctor, gràcies.
Gràcies.
De seguida el debat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Ara us parlo de Gralla Motors i del nou Skoda Enya, que és el cotxe del futur. I a Gralla Motors t'esperen al seu concessionari Skoda Granollers perquè provis la nova perla de la marca txeca. El nou Skoda Enya, que és electritzant, és segur, és ecològic i té fins a 510 quilòmetres d'autonomia. Prova'l a les nostres instal·lacions de Gralla Motors a Granollers. Per cita prèvia podeu trucar al 93-879-1998. Repeteixo, 93-879-1998, Gralla Motors, el teu concessionari Skoda Granollers i al Vallès Oriental.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Bolo Zenden, el recordareu, és futbolista del Barça. Bolo, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Si Ronald ficha jugadores, no es porque son holandeses. Quiere fichar gente que tiene calidad.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
I ara obrim debat a Esports Cope amb l'Oliveros. Continues per aquí, no, Oli?
Aquí estic, sí, senyor.
Magnífic. Amb el Minguella. Hola, Minguella, què tal?
Com anem? Bé, aquí estem, en forma.
Que surts ara de la porteria, no? Amb l'amic sí, Pito Abril, sí.
Han parat tots els d'això i s'ha celebrat l'èxit del Cerdanyola, que ha pujat.
Perdó?
Que hem celebrat l'èxit del Cerdanyola i dels Vallès, que ha pujat
de categoria. Ah, sí, sí, sí. No ha pogut pujar el Sant Andreu, al final. Ha pujat el Cerdanyola.
Era un dels dos, pròrroga. Sant Andreu dos xutxa el pau a la pròrroga, però s'ha de tirar dintre, no el pau.
Sí, sí,
i va, no, mala sort, tu. Sí, un dels dos havia de quedar-se, i el Sant Andreu va dir, no hi ha de pujar. Tot això ha d'entrar aquí a la porteria.
Molt bé, molt bé. I també està per aquí el Poli Rincón, com cada dilluns. Hola, Poli.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, José?
¡Qué grande! ¿Cómo está, bonito mío?
Aquí estamos, hijo, con el calorcito.
¿Estás preparado para jugar mañana tú o no? ¿O no te han llamado? Con la sub-21, ¿no,
bueno,
te han llamado?
Claro. Me han hecho una prellamada y he dicho, estoy a vuestra disposición.
Vaya lío, Poli, ¿eh? Vaya
es
lío.
Una vergüenza. No, es una vergüenza. Que la selección no esté vacunada es una auténtica vergüenza. Esto te dice a veces el país que somos. Es que esto es una... Vamos, que vas a jugar un evento... A ver, que esto no es un capricho. Que esto no es una cosa que tú has pasado para que yo me voy a vacunar, vamos a vacunar. No, mire usted, esto van a representar a España, a tu país... Van a hacer una
los olímpicos Europa. Están vacunados desde
claro,
hace
por eso
días, por
es
ejemplo.
Que lo que no puede ser que haya hasta el gobierno dos meses sin decirle nada a la selección. Es que no puede ser. Me parece una auténtica bochorno. Es un bochorno total y absoluto. Es que esto no puede ser. Estamos hablando de cosas muy serias, de gente que se puede poner mala, que puede sufrir, que puede haber... Pues fíjate, los contagios. Fíjate los de Portugal. ¿Qué estarán diciendo nosotros en Portugal? No. ¿Tú qué crees que estarán diciendo?
Sí, sí. Claro, aquí el debate, Oli, es que hay muchos sectores que también se consideran personal esencial que lo han pedido y tampoco se lo dan. En fin, es un debate.
Sí, pero sí, sí, pero es verdad lo que dice Poli, sí, en el sentido de que son deportistas que se van a mover muchísimo, en teoría. van a ir de Madrid a Sevilla, Sevilla-Madrid, van a ir seguramente, si pasan la esta primera fase, a jugar a otras ciudades. Así en definitiva, sí. Debe de haber una prevención en ese sentido, claro.
Joan, Oli, estamos hablando de 24 vacunas. O sea, no es que estamos hablando de millones de vacunas, ¿no?
Sí, sí.
O sea, estamos hablando de 24 bayonas, más vacunas, más el cuerpo técnico. ¿Qué estamos hablando? En total, me voy a volver loco, ¿50 vacunas? Sí, sí. De verdad, España no tiene 50 vacunas para los representantes de su selección.
Hombre, seguro, no, sí. Hay sitios donde sobran.
Las tiene, pero el tema es que no lo habían gestionado bien. Porque las otras selecciones se han vacunado.
Pues yo no lo sé, no tengo ni idea, no la verdad es que no sé, a mí me preocupa la mía, a mí lo que haya hecho Portugal, lo que haya hecho Dinamarca o lo que haya hecho Suecia, me da exactamente igual. A mí me preocupa que mi país, que van a representar a tu país, que es la máxima representación que se puede hacer a nivel mundial, estemos con estos problemas. Me parece, de verdad, es que me parece que estamos hablando de cosas de párvulos, o no sé, ni de párvulos. Pues tú, un niño de párvulos, tú le das a que maneje esto y se le ocurre vacunar a todo el mundo. Pero es que vamos a ver.
Minguella, ve ahora qué dius, Minguella.
No, jo és que per mi era una sorpresa total de la selecció espanyola, amb tanta gent que deu treballar. Aquí havia de preguntar, ¿cuánta gente trabaja en la Federación Española?
Exactamente.
Primero, bueno, trabajan, tienen contrato, y van por allí y cobran.
Trabajar poco, pero bueno, bien.
Por eso digo, ¿cuántos tienen contrato y tal? Y de todo eso no se le ha ocurrido a nadie. ¿Y si vacuna, cómo lo tenemos? Y alguien... Vamos a preguntar al Ministerio de Salud, por ejemplo. Y el Ministerio de Salud diga, hombre, sí, la verdad, si vosotros vais a mover y vais a contactar y vais a viajar y tal, vacunaros, mejor que estéis vacunados, claro, y tal. Sí. Bueno, no tenemos vacunas. Bueno, oye, un momento. Voy a llamar a un amigo que tengo no sé qué y me trae 1,000. Pues, todas las vacunas es como cualquier otra cosa. Si tú tienes tal, traes 1,000 y te los mandan, pero óyeme, esto es de la mejor, ¿me entiendes? Y ya está. Y ya está. Pero creo, si no se me ocurre a nadie de todos los que están ahí nosotros con su tarjeta de representación, con sus gastos de viaje, con todo esto, es increíble. Como el otro día me quedé helado, y no tenía que ver que el John Ram en Estados Unidos no esté vacunado.
John Ram, sí.
El golfista es un país que se ha vacunado todo el mundo y que ya hace vida normal y todo esto, ¿no?
Pero fíjate, allí tienes una ventaja, que es opcional. Tú te puedes vacunar, tú te has podido vacunar cuando te ha dado la gana. Otra cosa es que no te
sí,
quieras
señor.
Vacunar.
Bueno, pues,
así que, pero vamos, aquí, si a nosotros nos hubieran dado esa oportunidad, ¿tú crees que no estaría todo el mundo vacunado? ¿En serio?
Claro, hombre, claro. Pero estaría. Claro. Si estás jugadores que pasan, que han estado jugando toda la temporada, haciendo estos controles, viajando, contactando con gente, abrazándose, haciendo goles.
Claro.
Cuando haces goles te abrazas, no sé qué.
Bueno, y comes, convives, entrenas, te abrazas, comes, sudas. Tal, en el vestuario se duchan todos juntos.
No puedo entender.
Incluso deberían de haberse vacunado ya durante la Liga de Fútbol Profesional.
Te
vacunas ya en el mes de enero, por ejemplo, enero, febrero, marzo y tal, y ahora ya estás vacunado.
Pero te voy a decir una cosa. Eso, José María, el Tebas en eso no piensa. El Tebas eso no le interesa. Eso no le interesa al Tebas.
No
le interesa los horarios y todas las cosas.
Eso depende de la federación.
No, la selección sí, pero para la liga a lo mejor no.
Para la liga de fútbol profesional depende del tema.
Para la liga.
Y escucha, cuando estamos hablando, si es que lo habéis dicho vosotros, si es que hay una cosa que se termina, cuando estamos hablando de que es un trabajo que requiere mucho riesgo, porque tienen que estar viajando continuamente, se tienen que estar metiendo en hoteles, tienen que estar metiéndose en aviones, que no pueden cumplir ninguna norma de seguridad, porque no la cumple ninguno, vamos a ser realistas.
Oye,
en
los tres, el confinamiento y el claro. Jugaban los campeonatos. Si claro. Había confinamiento, que no podíamos salir más que de casa, y se seguía jugando campeonatos.
Por eso te digo.
Y viajes, y la Copa de Europa, y la Champions, y la no sé qué, y selecciones. No puede ser que este personal... No son los jugadores, sino todos los que están alrededor. No
estén vacunados,
¿no?
Yo me acuerdo que lo dije en tiempo de juego y me dijeron, claro, es que los jugadores van a ser privilegiados. No, mire usted, privilegiados no. Es que tienen una profesión en estas circunstancias que es de riesgo. Si quieres que haya liga y haya competiciones, tú tienes que vacunarlos, porque están en riesgo continuamente. Pero no solamente ellos, sino como en el caso de Busquets ahora mismo, pues fíjate a todo el mundo que ha podido contagiar a lo mejor. Gracias a Dios, a ver claro. Si Dios quiere, que le han dicho que la carga vírica era muy baja y a lo mejor tenemos suerte. Pero tú te imaginas que hubiera contagiado a los portugueses también todo el tema. El follón sin ninguna necesidad. Sí, es que no tienen necesidad de que pasen estas cosas. ¿Me explico o no?
Sí, sí. Minguella, que sembla que no vindrà Wijnaldum al final, preocupat, ¿no?
No.
Pues veu que no.
No.
Veus? I pensem fotent el boicot al nou projecte. No ho pot fer,
això. Ahí estamos. El boicot, ja, que el boicot és el boicot.
El boicot al nou projecte, tu.
Ahora, te voy a decir una noticia que te va a gustar. Y os creo que va a gustar. Bueno, ya me imagino que habéis oído. Yo lo dije hace tiempo, tiempo de juego, pero se pensaba que era un cachondeo mío. Pero ya Suiza le ha advertido a la UEFA y a la FIFA que no pueden tomar represalias ni contra el Madrid, ni contra el Barça, ni contra el Juventus. Los únicos que han tenido lo que hay que tener para estar ahí. ¿Me explico o no?
Sí, sí.
Y ahora el ceferino este ya puede ir. Si a mí me pasa esto, yo soy el ceferino, si tiene un poquito de dignidad, que se vaya. Que se vaya por ser un gáster. Porque es que amenazar a los equipos así, a los presidentes de los clubes más laureados del mundo. Pero tú, tío, ¿con quién te crees que estás hablando?
Pero ¿y esto que lo ha dicho Poli, tú que sabes de
no. Suiza.
Un tribunal
de
Suiza.
El tribunal, exactamente, el tribunal, claro, de la Unión Europea. Claro.
En teoria, la UEFA no pot sancionar, no pot expulsar de la Champions al Madrid, al Barça i a la Juve.
En teoria.
No, la teoria us la explico, però escúchame, yo no te la explico técnicamente, pero me la he leído, me la sé y lo he estado leyendo todo y lo he seguido todo. Escucha, es que como el Ceferín se ponga flamenco, le pueden quitar la UEFA, se la pueden embargar. Ojo, embargar. Al tiempo.
Es un tema complicado, veremos cómo evoluciona, ya lo comentaremos. Claro, amigos, lo dejamos aquí de momento, ¿eh? Oli, Minguella, Poli, gracias.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Adiós, adiós. Seguim.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Doncs ja tenim definida la final per pujar a primera divisió, que enfrontarà el Rayo i el Girona. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Bona final, eh?
Sí, i en realitat està sent un play-off rodó, veritat, coincidim pel Girona, que entrant cinquè d'inici ha eliminat el quart, l'Almeria, que a més era un dels equips cridats a pujar de forma directa a la Liga Santander, a la màxima categoria del futbol espanyol, i decidint en el primer partit amb el 3-0, amb aquell 2-0 en els 5 primers minuts. Però no només això, sinó que recupera, com tu apuntaves ara, el factor camp al Girona, i si ho resumim, bàsicament el Girona és a només dos partits de recuperar la categoria perduda fa uns anys. Recordem calendari, diumenge 13, es juguen diumenge, anada i tornada, diumenge 13 a Vallecas, diumenge dia 20 a Montilivi i en públic, és a dir que està preparant un sorteig perquè hi haurà ja més demanda, ara mateix ja més demanda que entrades disposa el Girona, aquestes 1.500 que manda la normativa. També he de dir que l'any passat el Girona també va tenir el factor camp i al final va caure davant l'Elx, que va ser l'equip que va pujar amb un gol de Pere Milla. Anem a sentir Francisco, que el dissabte, després d'aconseguir aquest bitllet per la final del play-off per pujar a la Lliga Santander, va estar al tiempo de juego de la cadena COPE.
Siempre se sufre, lo que pasa que es verdad que bueno, el equipo desde el inicio ha mostrado una cara como queríamos mostrar, independientemente del resultado que teníamos de la ida, y bueno, ha habido un trabajo fantástico que es lo que nos ha llevado a empatar a cero y a pasar a la final. Lo importante es llegar fortalecido, llegar fuerte, llegar confiando en lo que somos y lo que queremos hacer, y a partir de ahí respetar mucho al rival, pero intentar, lógicamente, conseguir el premio que queremos.
Al final venim repetint que el Girona és l'equip més en forma, però ho està demostrant, no ha encaixat davant l'Almeria, va sentenciar fàcil, amb un bloc que va repetir tant el primer partit com el segon, Francisco. Per cert, en aquesta entrevista amb Corrochano al Tiempo de Juego, el dissabte, va explicar Francisco que Stuani, veurem quin minutatge li dona, està per jugar la final. Home, és una final, Girona-Rayo. Imagina't que no arriba Stuani, força també el capità per estar, i sobretot, recordem un detall que crec que no és menor, si hi ha empat al final de la hipotètica pròrroga del segon partit, no hi haurà penals i pujarà el Girona en cas d'empat per millor classificació, cinquè Girona, sisè Rayo Vallecano.
Molt bé, està aquí també el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Senyor Ballori, bona tarda.
I volem comentar la jugada amb l'Àngel Martínez, futbolista del Sabadell, que acaba d'anunciar la seva retirada, que viu i ha jugat al Girona i al Rayo també. Àngel, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Àngel. Bé, imagino que final de temporada o temporada dura pel descens i també perquè no has pogut ajudar l'equip com t'hagués agradat, no?
Sí, molt frustrant, no? Perquè fa mesos que ja sabia de la meva retirada, de que el metge em va dir que tenia que plegar, i bueno, la veritat que a un jugador li agrada ajudar el seu equip és al camp, no l'he pogut fer, però em quedo amb la versió que ha donat l'equip, no? Que ajuda fins al final, que l'últim partit quan es decidí ja vam fer el nostre paper, vam guanyar a Miranda, que era el més complicat, i bueno, hem mort lluitant, i jo crec que és una manera de morir, que la gent d'afició l'ha captat, ha vist que l'equip ha donat la cara, que ho he intentat, i bueno, jo em quedo amb això, no? Amb l'orgull d'haver-ho intentat fins al final.
Sí, senyor, heu caigut, però amb la cara molt alta. Escolta, sí. Ja tenim definida la final. Rayo Girona, com ho veus?
Sí, doncs mira, Girona, a veure, no ens sorprèn a Girona, no? Perquè ve amb la millor dinàmica de temporada, arriba el playoff, com es diu, amb aquella efecte sorpresa, no?, de l'equip que arriba en línia ascendent. Crec que Francisco va donar amb la tecla, es va atrevir a fer uns canvis a la plantilla que li han resultat, i bueno, crec que ha aconseguit un equilibri brutal, ha aconseguit una solidesa defensiva, jugar contra un Almeria dos partits i no encaixa cap gol, la veritat que arriben amb molta confiança i en un moment extraordinari. El Rayo, per la seva part, també és un equip que ofensivament és brutal. Sí que és veritat que potser defensivament dona més facilitats que el Girona, i bueno, serà una final molt entretinguda. Jo, per la meva part, he pogut gaudir dels dos equips. Sí que és veritat que el meu cor és més gironí que no del Rayo, perquè al final és la meva ciutat i on tinc més amics. Però bueno, serà molt, molt interessant, està molt oberta, i bueno, esperem que Estuani arribi a les millors condicions. Sí que és veritat que l'equip ha demostrat que pot lluitar i competir sense Estuani, però bueno, si pot fer un cop de mà, benvingut serà.
Sí, però, escolta, el Rayo juga molt bé futbol, eh? Ha fet una eliminatòria molt rodona, eh?
Sí, sí, jo crec que és un de l'equip que més ens va exigir. La veritat que tenen dinàmics al camp, creen molt, tenen gent molt potent, molt ofensiva, tenen moltes alternatives. I al final, si hi ha un però, és això, que tenen un desequilibri i defensivament dona molta facilitat. I allà, jo crec que el Girona defensivament està bé, no ha encaixat cap gol contra el potencial que té l'Almeria, i aquesta és la per on té que agafar l'eliminatòria, no? Jo crec que el Girona gaudirà d'ocasions, marcarà gols, i si manté la seva porteria i la solidesa que està mostrant defensiva, té l'eliminatòria molt de cara.
Escolta, és curiós, però al final els dos equips que han acabat cinquè i sisè a la classificació, a la fase regular, són els dos que protagonitzaran la final per pujar a primera. Vull dir amb això que no importa segurament tant la posició amb la que acabes la temporada com arribes al tram final de la temporada, i és evident que el Rayo i el Girona han arribat molt bé al final.
Sí, sí, jo l'he viscut això, del final, el que entra a la recta final, encara al playoff com si fos un regal, i bé amb totes, sense res a perdre, i el que a última hora està allà dalt i se li fa llarga, arriba amb una mica de frustració, i mira com li ha passat al Leganés. Leganés era, per mi, l'aposta que jo tenia per pujar, però mira, al final, les dinàmiques, el moment que arriba l'equip, decanta en aquell moment, ho decanta tot. I el Girona, el Rayo, han arribat amb un puntet més d'intensitat, un puntet més d'energia, i això ha fet que decantar, però d'una manera arrolladora, perquè el primer partit ha sigut devastador, el segon ha sigut un tràmit, i ara veurem els dos, que arriben en molt bon moment, i serà molt, molt interessant. Serà, jo crec, una eliminatòria molt oberta, i esperem que bueno, per mi, per la meva part, que t'acanti pel costat gironí, que és l'equip de la meva ciutat, i m'encantaria molt més com va acabar també l'any passat, que va ser molt cruel, amb l'expulsió d'Estuani i de més. Esperem que tot el que li van treure l'any passat torni aquest any.
Tant de bo. Àngel Martínez, gràcies per atendre'ns. Una abraçada forta, cuida't.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Adéu. I a l'Espanyol, Quique, la notícia està en el descens, en la pèrdua de categoria de l'Espanyol femení per primera vegada a la seva història.
No és una cosa qualsevol, 50 anys de història, el descens, 6 copes de la Reina, una Lliga, i un Espanyol que ho va fer molt malament l'any passat, no va guanyar cap partit, i aquest any, a l'any de regal, doncs tampoc massa bé, tot i que havia començat bé, com veia, deies fa una estona aquí a Esports Cope. En fi, que l'Espanyol està, ara t'explico, desitjant que algú no compleixi els requisits que demana la Lliga Iberdrola per formar part d'ella la propera temporada. Per això, l'Espanyol vol guanyar els dos partits que queden, intentar quedar el 15è a la classificació, i tant de bo hi hagi algun equip que no pugui complir doncs aquests requisits i l'Espanyol pugui agafar aquesta plaça que quedaria lliure. Avui a l'espera de concretar d'aquí a dues setmanes què passarà amb els noms, amb l'entrenador, amb les jugadores, no tenia massa cosa a dir, més que demanar disculpes la coordinadora Raquel Cabezón.
El club ha estat darrere nostre durant tot l'any, durant tota la temporada, ens ha donat tot el recolzament i estem treballant dia a dia. Per tant, seguirem. Ara ja tenim el desenllaç, ja ho tenim clar, i a partir d'aquí pues, seguir, valorar els errors, torno a dir-ho, igual em repeteixo, assumir-los, i a partir d'aquí que no tornin a passar i tornar a l'Espanyol a primera divisió per poder competir a un alt nivell i amb els 50 anys que es corresponen d'història.
Sí, senyor, la Raquel, que va jugar molt bé ja fa unes dècades a Can Pericó. Dijous acaba la Lliga de Juvenils, l'Espanyol juga la Lliga amb el Barça, com és habitual, i amb el Saragossa. Aquesta setmana, en teoria, decisió per saber qui serà l'entrenador de l'Espanyol B, actualment és Luis Blanco, però encara no li han dit res, i acaba el 30 de juny el contracte en aquest mercat que serà de bojos, de fitxatges, que de moment està molt aturat perquè ningú té un duro.
Gràcies, Quique.
A tu.
Fins aquí al futbol.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. Y se están poniendo una alarma. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bàsquet, Albert, que arrenca la semifinal entre el Barça i el Tenerife, que és una final o una semifinal pel Barça perillosa per com arriba el Barça, no?
Sí, bàsicament per la càrrega de partits del conjunt blaugrana. El d'avui, 21-15, a un quart de 10, és el sisè partit en 11 dies. És a dir, està jugant cada dos dies el conjunt blaugrana. En aquest cas, els quarts no els va enllestir a Badalona. Va jugar dissabte, va sentenciar davant la penya en un molt bon tercer quart, va fer 37 punts. I el protagonista que sentirem, Kyle Kuric, 5 triples en aquest tercer quart, 22 en total, màxim anotador, i clar, és l'obligació del Barça contra la il·lusió d'un Lenovo Tenerife que afronta la primera semifinal del playoff pel títol de la seva història. Vinga, sentim el vestidor del Barça, Kuric.
Es un equipo con mucho talento y ellos juegan muy bien y muy duro. Es una serie muy difícil para nosotros y es, como siempre, la clave para nosotros es en defensa. Cuando jugamos muy bien en defensa es mucho más fácil para meter puntos.
Recordem que totes les eliminatòries són el millor de 3 partits, que juga avui, que juga dimecres i que jugarà el divendres al Palau Blaugrana a les 10 de la nit, si és necessari. Va tornar Calates després de la lesió, encara li falta ritme, però va ser un plus. Va fer Pau Gasol, dic, davant la penya el dissabte, el millor partit vestint de Blaugrana, i avui, per exemple, trepitjarà el parquet del Palau Xermadini, el jugador del Lenovo Tenerife, que és l'MVP de la Lliga Endesa. I, novament, en públic, 1.000 persones, que és un factor prou important. Recordeu, 21-15, aquest primer assalt de les semifinals pel títol de la Lliga Endesa entre el Barça i el Tenerife, el Lenovo Tenerife.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Ara tenis, Roland Garros. Està jugant el seu partit Djokovic contra l'italià Musetti. Atenció que l'italià ha guanyat el primer set 7-6 i també ha guanyat el segon també per 7-6. Contra les cordes ara mateix Djokovic. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Bajori? Buenas tardes. Sí, el italiano que es el 76 del mundo, pero que está haciendo un partidazo, ha sabido jugar mejor que Djokovic en el tiebreak y va a tener que ponerse las pilas mucho el serbio para seguir en el torneo.
Y después Nadal, ¿no?
Sí, en 30 minutos aproximadamente comienza el partido de octavos entre Nadal y Sinner. Ojo que este, que también es italiano, es un joven valor, 19 años, 18 en el ranking ATP. Está irrumpiendo con fuerza en el tenis profesional. Va bien sobre tierra y fue finalista en Miami. El año pasado Nadal le eliminó en cuartos de final en Roland Garros. Y este año el balear sufrió para dejarle fuera del torneo de Roma en dos apretados sets. Nadal da la receta para superar a Sinner.
Ahora viene el momento de dar un paso hacia adelante un poco más grande porque viene un rival muy complicado. Creo que tengo que jugar agresivo, creo que tengo que jugar a una intensidad alta, jugar un poquito más largo de lo que lo estoy haciendo y si consigo eso después a la hora de entrar y tener el control del punto, pues creo que todo va a ser un pelín menos complicado. O sea que creo que estoy preparado para hacerlo, pero hay que hacerlo y ahora viene el momento de hacerlo.
En caso de clasificación, Nadal jugará contra el argentino el Peke Schwartzman, que acaba de eliminar hace prácticamente 5 minutos al el alemán Struff. Y en chicas, clasificadas Krejcikova y Gauff, que por cierto se medirán entre ellas en cuartos de final.
En futbol sala sobreviu al Barça. Victòria a la pista de l'Inter per penals. L'eliminatòria de quarts de final per a la Lliga es decidirà al Palau.
El partido acabó 3-3 y por tanto el Barça, después de vencer a Inter en los penaltis, forzó el tercer y definitivo partido. El equipo de Andreu Plaza fue siempre por delante en el marcador y, a diferencia de lo ocurrido en el primer encuentro, mostró un nivel de juego superior al exhibido en el Palau. Es la primera victoria, aunque fuera en los penaltis, contra el equipo de Torrejón en lo que va de temporada, lo que hay que repetir el miércoles en el Palau para estar en las semifinales. El técnico Andreu Plaza espera no llegar a los penaltis.
Dimecres será un otro partido similar a aquel. Dimecres serà un altre partit similar a aquest, suposo, tots dos sense xarxa ja, i a cap dels dos, avui ells en tenien, nosaltres no, i esperem no tenir que arribar als penals, perquè si no, algú es morirà.
El partido miércoles a las 8 de la tarde en el Palau. El rival en semifinales saldrá del vencedor del Palma Zaragoza, que se juega mañana también tercer y definitivo partido.
I el Barça d'handbol torna a guanyar la Copa Sobal.
Sí, no tuvo problemas para ganar la 16ª Copa Asobal, la número 10 consecutiva, tras vencer de 33-23 a Sinfín Cantabria. Entre Ríos fue baja y tuvieron minutos para preparar la Champions Cindric y Enguesan. Fue una prueba pasada con cierto nivel y con buena nota, aunque el técnico Xavi Pascual cree que hay que mejorar en algunos aspectos de cara a la Champions, principal objetivo de la temporada que se juega en Colonia este fin de semana.
És preocupant la quantitat de llançaments que hem fallat, no? Perquè no podem fallar tants llançaments, algun d'ells molt clars. Hem d'intentar millorar-ho això pel cap de setmana, perquè si tenim aquest nivell d'eficàcia en el llançament a porteria, patirem. Però el que està clar és que si defenses, qualsevol cosa pot estar, entre cometes, permesa, no? Nosaltres som un equip que assumim molts riscos en defensa, a vegades funciona millor o pitjor, però el que veurem al cap de setmana és el mateix.
El Barça se enfrentará al Nantes en semifinales de la final a 4 de la Champions. De este sábado, en Colonia, el PSG i l'Albor jugaran la otra semifinal.
I el Gran Premi de Catalunya de motociclisme en MotoGP, victòria pel portuguès Oliveira i nova caiguda de Marc Márquez.
Ganó Oliveira por delante de Zarco y Miller, Mir cuarto, Viñales quinto, Márquez y Espargaró se cayeron, Quartararo quedó cuarto pero fue relegado hasta la sexta posición tras ser sancionado por desabrocharse el mono y quitarse el plástico protector que le molestaba cuando faltaban 5 vueltas. Márquez, que no ha acabado su cuarta carrera, tercera vez consecutiva que se cae, quería arriesgar y lo pagó caro.
Bueno, ha estat una caiguda que la veia vindre una mica. Ha sigut la meva decisió d'avui agafar risc, avui intentar treure una mica més, intentar adelantar, intentar quedar-me amb mi mateix tranquil, a veure si era capaç d'anar endavant, i sí, amb molt risc, però he sigut capaç de remuntar, he sigut capaç d'estabilitzar-me en una bona posició, però després, lògicament, ja quan el pneumàtic ha començat a baixar una mica, una volta la salves, dos també, la tercera no.
Clasificación del Mundial, Quartararo primero, Zarco segundo, Miller tercero, Joan Mir primer, Español quinto, a 42 puntos, Viñales sexto, a 44.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Gran final d'Esports Cope, vostè remata, Gil.
El que deia Poli, el Ministerio de Suïssa, el Ministeri de Justícia de Suïssa, és el que ha dit a UEFA que no pot prendre mesures ni contra Barça, ni Madrid, ni Juventus pel tema de la Superliga. A les properes hores esperen l'arribada a Granada de Robert Moreno per fer-se càrrec del conjunt de la ciutat de l'Alhambra, mentre que la policia del Japó investiga la mort del responsable de finances del Comitè Olímpic del Japó. El va atropellar al metro i ara el que investiguen és si va ser un suïcidi o va ser una altra mena d'accident.
Gil, gràcies.
Fins demà, Ballori.
Adeu, que vagi bé. Marxem actualitzant les enquestes que us formulem cada dia a Esportscope via Twitter. Avui us preguntem si tenen dret a vacunar-se els futbolistes que van a l'Eurocopa. Penseu que sí, la majoria, el 59%, que no, el 41%. En clau espanyol, la pregunta, després de la pèrdua de categoria de l'equip femení, és si el club, si l'Espanyol, hauria d'apostar més decididament per la secció. Creieu que sí, el 59%, que no, el 41%. Arribarem a les 4 de la tarda, més esports, cap a les 7 i 10 a la Linterna Catalunya. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.